l'Infovespre.
Bona tarda, és dimecres 24 d'octubre de 2018. Arrenquem l'Infovespre fent-nos ressò de l'augment del nombre de senglars a la zona, una situació que preocupa els pagesos perquè fa malbé els camps de la zona. Tindrem també la veu, avui a l'Infovespre, de la colla de caçadors de Calella. De seguida ens hi posem abans, però ens presentem. Jordi Terme, bona tarda.
Bona tarda.
Ell també als controls tècnics i qui us parla, Andrea Medina. Avancem continguts en titulars. En uns minuts tindrem a l'Infovespre a Quico Folgado, cap de la colla dels Senglars, els caçadors de Calella i Sant Cebrià de Vallalta, també el pagès Josep Pujol.
Amb ells intentarem esbrinar si és cert que hi ha un augment de població de senglars, especialment a prop de les zones habitades de Calella, com ha afectat els camps de la ciutat.
Salut ha confirmat dos dels 17 casos del brot d'impetigen a la província de Barcelona s'han detectat al Maresme. Es tracta d'una infecció a la pell que té una curació ràpida però que és molt contagiosa. Res greu i molt comú entre infants de 2 a 6 anys, però que cal estar previnguts i això és el que demanen les autoritats sanitàries.
Paco Codina, del Servei de Pediatria de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, ha assegurat que la xifra de casos no és alarmant i que el tractament és simple per mitjà d'un antibiòtic.
Avui hem conegut el detall últim dels projectes que s'han presentat als pressupostos participatius del 2018. És el de crear un skatepark a la zona de la piscina municipal.
Els seus impulsors Pau Dalmau i Alexis Dengra l'han defensat al programa La Ciutat, on han explicat que aquesta és la ubicació més idònia per a la instal·lació esportiva, després de l'haver valorat diversos emplaçaments. No es tanquen adequat l'skatepark que hi ha al sorral de la part alta de la muntanyeta.
I robatori express avui, aquesta nit, a la carnisseria Camps del xamfrà del carrer Bruguera i Raval. Els lladres han accedit al local forçant la persiana i s'han endut un botí de 300 euros.
Els fets han passat a les 2 de la matinada i a l'entrada els lladres han fet saltar l'arma d'establiment. En 2 minuts han entrat i s'han endut una cartera amb diners en metàl·lic. És el segon cop que passa en només 8 mesos.
Com els dèiem en titulars, s'ha notat, ens han advertit un augment en el nombre de senglars que hi ha aquí a la zona, fins i tot a zones properes a les zones habitades. Per això en volem parlar ara amb Quico Folgado, cap de colla dels caçadors de la colla dels senglars de Calella i Sant Cebrià de Vallalta. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Últimament heu vist augmentar el nombre de senglars per la zona de Calella?
Bueno, el que sí que hem notat és que estan molt avall. Molt tocant al poble i les autopistes i això.
De moment han provocat algun problema?
Home, l'autopista d'aquí del Maresme, aquesta, el tros de Sant Cebrià, Sant Pol, Canet, Calella, Pineda, cada 2x3 hi ha accidents amb els senglars. Ja ho diuen els Mossos, ja ho diuen els de l'autopista
i això...
I ens ho diuen.
És una cosa greu, es pot dir?
Anna?
És una cosa greu?
Home, greu. Greu és el que es troba el porc senglar al mig de l'autopista. Aquest que va pel cotxe a 120 per l'autopista i es troba un senglar al mig, aquest sí que té un problema greu.
En general? Digui.
No, dic que, clar, dic que si vas una mica de pressa per l'autopista i trobes un porc al mig de l'autopista, les reaccions poden ser inesperades, saps què et vull dir? No.
En general, vosaltres caceu molts senglars per aquí, per la zona de Calella?
Mira, el tros que cacem nosaltres em sembla que en portem 31 de morts ara.
Durant aquest any?
No, durant aquest mes de setembre.
Aquest mes?
Del mes de setembre i el que portem ara d'aquest, sí.
I és un nombre normal o és més elevat? Que...
No, és elevat. És bastant elevat. L'any passat em van matar 107 en tota la temporada, de setembre a març. I aquest any, en un mes i mig, quasi bé, ja portem 31 porcs. Vull dir que si seguim aquest pas, batrem el rècord altra vegada. Ja fa 3 anys que estem batent el rècord cada any de matar porcs.
Com s'organitza una cacera per anar a caçar senglars?
Home, doncs mira, ens trobem de bon dematí, que de fosc encara, per repartir les zones que hem d'anar a mirar a veure si hem vist passades o trepitjades dels porcs de la nit. Després ens juntem a la barraca i es decideix el lloc on anem a caçar. I es distribueixen la gent, llavors amb diverses línies per posar parades i els llocs on habitualment acostumen a travessar els porcs, i llavors amb els gossos es van buscant. Quan arrenquen els porcs, pues van, si surten per alguna parada es pot tirar, es pot matar, es pot fallar, clar. O moltes vegades se'ns escapen. Avui mateix se'ns han escapat aquí, perquè estàvem caçant aquí a la Vall de Roure, i els porcs estem buscant gossos de tornera ara. Vull dir que hi ha feina.
És complicat controlar la població de senglars?
Complicat, no, jo crec que és impossible. Ho podem alleugerir una mica, però jo no crec pas que això ho arreglem.
I quina és la solució que creu que s'hauria de posar?
No. Home, que acabarem caçant tot l'any, suposo, no sé. Suposo que ens hauran de pagar per anar a caçar per això, perquè no s'ha de treballar també per pagar els gastos.
Un cop caceu algun senglar, aquest mes, per exemple, que dèiem que n'havíeu caçat fins a 31, què es fa amb ell?
En aquests porcs tenim una barraca i ja tenim una mica com d'escorxador allà, i allà es pelen, es netegen i es trossegen, i la gent que vol senglar l'agafa i se l'emporta a casa. Llavors es treuen unes mostres per portar al veterinari, per comprovar que no tingui la triquina i això, i llavors pues, ja està. Si no es avisa a ningú, és que el porc és bo, en principi. I llavors, si el veterinari ens truca alguna vegada, que no ens ha passat mai de moment, pues, que sigui dolent, pues, llavors s'hauria de trucar als agents rurals o, bueno, en principi, ja treu-ho de la circulació, que no es pugui consumir.
Quants caçadors sou a la colla dels senglars?
Mira, tenim un grup de WhatsApp que som 49, però habitualment, mira, avui érem 21, em sembla, o 22. Llavors, el dissabte som menys gent. Hi ha gent que va anar a caçar a altres llocs i també d'allò som 15 o 16.
I cada
vegada més vells.
Cada quan sortiu a caçar?
Cada dimecres i cada dissabte.
I el mes
de setembre caçem també el diumenge.
I alguna vegada us heu trobat amb algun ensurt, alguna cosa que us hagi passat anant a caçar?
Home, doncs sí. Bueno, no, el que és més habitual és que afereixi algun gos, així, que llavors s'ha de córrer, o a vegades, si és poca cosa, els curem nosaltres, i de tant el que sigui, llavors hem d'anar picant cap al veterinari que no li facin el que s'hi hagi de fer, vaja.
Doncs Quico Folgado, cap de colla dels caçadors, de la colla dels senglars de Calella i Sant Cebrià, moltíssimes gràcies.
De res, dona.
Una altra de les veus importants en aquesta qüestió dels senglars és la dels pagesos, perquè és una cosa que els preocupa, que els destrossa els seus camps. Per això en volem parlar ara amb un pagès d'aquí de la ciutat de Calella, amb Josep Pujol. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vostè té horts aquí a Calella. S'ha vist perjudicat pels senglars?
Bueno, sí, nosaltres en el cas nostre tenim plantes aromàtiques i plantes, diguéssim, planta grassa, i el que és així perjudicat directament, no, te diria que no, perquè sembla ser que no els agrada això per menjar, saps? Però indirectament sí, veig molts degratalls a vegades, pels costats, i veig que, bueno, que cada vegada estan proliferant més els senglars. Cada vegada més.
Van potser més cap a horts, cap a camps de
sí,
menjar.
Van més cap a camps de menjar, bé siguin maduixes, bé siguin tomàquets, bé siguin mongetes, bé siguin, no sé, inclús tubercles, no? Suposo jo, patates o altres coses que els agrada gratar i menjar de sota terra, saps?
Ha notat un augment del nombre de senglars?
Sí, molt, molt, molt considerable. Molt considerable, imagina't tu, vull dir, jo recordo de lo que eren, vull dir, de la meva joventut, potser fins ja tinc 52 anys, pues, probablement fins a 30-35 anys, en aquest estic jo, només vaig veure un cop o dos un senglar. Un cop o dos a la meva vida havia vist. Mai més, vull dir, no, era una espècie gairebé extinta, el senglar, en aquesta zona. Sin embargo, ara, pues, n'hi ha moltíssims. Vull dir, sempre en veus, a la vesprada sempre veus que corren. I petjades per terra, per tot. Vull dir, de venir venen. Ara no em toquen, però ho trepitgen tot. trepitgen tot, perquè jo no tinc pastor elèctric. Que això és el que volia comentar-te, que molta gent el que fan és posar un pastor elèctric perquè d'aquesta manera ells no puguin entrar. I diuen que funciona molt bé.
Aquestes són les mesures que posen per evitar que entri.
Sí, perquè tenen altres mesures, per exemple, que hi ha com uns, com te diria, com uns sprays, que si diuen que no sé què són de llop, o etcètera, però que duren 2 o 3 dies i allò s'hi acostumen i tornen a entrar, m'entens? I llavors el més eficaç és l'electrificació, diguéssim.
Es veuen molts camps electrificats pel voltant, per aquí?
Cada vegada més, sí, cada vegada més. Aquí al costat en tinc un, aquí més amunt també. Bueno, aquí, d'on estic jo en amunt, hi ha 2 o 3. Tots ho tenen. Si no, no podien sembrar.
Ara, aquest augment del nombre de senglars, vostè ho considera un problema? Per aquí, per tota, pel que és tota la zona d'agricultura?
Sí, és un problema, en sèrio. Jo som vist vídeos de fa un any en realitat, concretament d'aquí Sant Cebrià, en una nit, hauríem d'arrencar tot un camp, Tot un camp que estava tot en plàstic i tot sembrat, tot arrencat. Increïblement, Però sí, és un problema i tant, totalment. Jo no sé com s'ho fan els senglars, quina fórmula tenen, perquè mira que de matar en maten i en casa en molts, però jo trobo que cada vegada n'hi ha més.
Des de la colla Sí, digui.
A mi personalment me fa pena, no?, també que els matin, perquè home, també són bèsties, vull dir... Però, bueno, clar, si no es fa així, tenia que s'ha de fer, si no.
S'ha de controlar, oi, el nombre?
Clar que sí. Sí, perquè tot i així està en augment. Actualment està anant en augment.
Des de la colla de caçadors de Calella ens comentaven que, a més, estan molt avall, estan aquí a tocar de l'autopista.
Sí, a tocar de l'autopista i més avall i tot, perquè jo baixant per aquí els apartaments Codina, jo me'ls he trobat aquest estiu ja una manada de 7 o 8, allà al costat d'uns contenedors de la basura, allà que buscaven menjar, i passaven cotxes i no ni movien. Vull dir que estan, ja s'estan acostumant a tot ja. Sí.
Fins i tot a la zona urbana, a la zona poblada.
Sí. Aquelles torres que hi ha per allà a baix, als apartaments Codina, per allà estan. Però havien estat, tampoc és que estiguin, però van estar en una temporada. Sí.
Són perillosos per la gent?
Bueno, jo no he tingut mai cap problema amb ells, però bueno, jo fer-los cap mal, no, jo només te puc dir, jo tinc 2 gossos que sempre empaiten animals, i sempre que van a un senglar, no, mai hi van. Sempre se'l miren de lluny. O sigui que jo faig el mateix, me'l miro de lluny i no m'hi acosto, perquè no saps com poden reaccionar.
Comentava que a més dels senglars també hi ha altres animals que també es fiquen en els camps, com són dànies, cèrvols...
Dànies, cervolets, o allò, cabridols, tot això, que llavors el que fan també a vegades és saltar palla electrificada i es posen a dins a menjar. Això sí, això també és un petit problema perquè les valles s'haurien de fer una mica més altes del que es fan, que es fan a 60-70 centímetres i s'haurien de fer potser a 1 metre o 1,5 metres, poder. Per evitar això d'aquests altres animalons que hi ha. Animalons que aquí havien sigut, això, cabridols i dànies i tot això havien sigut aquí. I ara s'estan tornant, perquè bé se'ls han deixat estar o bé perquè tornen, bé se sapigui, perquè pues, potser perquè hi ha molt de camp abandonat i les plantes, pues, els animals se van reproduint més, també cada vegada.
Els ha arribat a veure?
Sí, els he arribat a veure, sí. Sí, els he arribat a veure, sí. I fa una petjada petitona. Sí.
Doncs
i
aquests...
Digui. N'hi han d'haver-hi molts, perquè n'hi ha... Ara hem començat a l'època de caça, potser comencen a marxar una mica, perquè senten tiros, i se'n van més, potser cap a la muntanya i tal, però quan acaba el temps de la caça tornen a baixar, i crec que tot l'estiu se'n veu ple d'animals. Se'n veu ple.
Aquests problemes amb els que es troben els pagesos de Calella, que avui n'hem volgut parlar amb Josep Pujol, una de les persones que té horts aquí a la zona de la nostra ciutat. Moltíssimes gràcies.
A vostès. Vinga a disposar. Apa!
Ràdio Calella. I som sempre.
Imprimir o revelar?
Educopisteria, centre d'impressió digital i revelat. Fotografies que pots portar a revelar en USB, targetes de memòria i a través de Wi-Fi amb l'aplicació de Fuji per mòbils. Descobreix la diferència i guarda els millors moments de la teva vida en paper fotogràfic d'alta qualitat. També disposem de servei per fer-te fotografies per documentació. Educopisteria, centre d'impressió digital i revelat. Carrer Sant Pere, 74, Calella.
Moments d'estiu a la platja de Calella. Assaborint les especialitats del restaurant La Gàbia.
Un dels restaurants calellencs que participen a les jornades gastronòmiques del Maresme.
Restaurant La Gàbia. Podeu venir directament o fer la vostra reserva al telèfon 93 769 51 85. Restaurant La Gàbia, al centre del passeig Manuel Puigverd de Calella.
Restaurant La Gàbia, els dilluns tancat.
Terra, asfalt i una gran final. Vols anar a Sud-àfrica a viure el World Rallycross? Ara ho pots fer amb el Team Peugeot Total. Fes el manteniment al teu servei oficial Peugeot per només 159 euros amb lubricant Total i guanya un dels 3 viatges que sortegem per la final. Servei postvent de Peugeot. Keep the motion.
Peugeot Pineda, Autoteller Soler. Ens trobaràs al carrer Garbí 134 al peu de la Nacional 2 a Pineda de Mar. I també al telèfon 93 767 1784 i a la web autotallersoler.com. El seu servei Peugeot a l'Alt Maresme.
Restaurant Cafeteria Sant Joan. Cuina casolana. Obert de dilluns a dissabte des de les 8 del matí. Amb esmorzars i menú diari. Per dinar, de dilluns a dissabte. I per sopar, dijous, divendres i dissabte. 10 anys treballant amb vocació d'oferir qualitat i professionalitat, mantenint tot l'any un espai ampli i còmode, també per grups d'amics i famílies. Restaurant Cafeteria Sant Joan. Carrer Sant Joan 91, Calella. Informació i reserves al 93-766-1342.
facebook.com/radiocalella. Twitter, @radiocalellatv.
2 minuts passen de 3:15 del vespre. El Departament de Salut ha enviat una circular informativa als centres educatius de la província de Barcelona confirmant l'aparició d'un brot d'impetigen que pel moment ha afectat 17 menors d'edat, 2 dels quals s'han detectat a la comarca del Maresme, sense més precisió de quin ha estat la ciutat. És una infecció bacteriana a la pell que no és greu i que es tracta mitjançant antibiòtics. Com que és altament contagiosa, es demana evitar el contacte amb d'altres nens o adults fins que no hagin passat entre 24 i 48 hores de l'inici del tractament.
El doctor Paco Codina, del Servei de Pediatria de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, ha assegurat que la xifra de casos no és alarmant i que, de fet, l'impetigen és una malaltia molt freqüent entre la població infantil.
L'habitual és que siguin nens en edat escolar entre 2 i 6 anys, és l'edat on hi ha més casos d'impetigen cada any. La pell té una ferideta que està humida, que en resum una mica de líquid. Aquest líquid et seca i fa una costra. És la típica lesió que tots hem tingut segur a la vida en què fem una petita costra en una ferida. És això l'impetigen, una infecció costrosa en una lesió de la pell.
El pediatre, que ha llançat un missatge de tranquil·litat després que Salut hagi informat del brot d'impetigen, ha explicat que les lesions a la pell es localitzen principalment a la boca i al nas, que són les zones més humides de la cara. El tractament és simple, per mitjà d'un antibiòtic, ja sigui via oral o aplicant una crema. Cal guardar 24 hores a casa per evitar contagiar-lo a la resta de companys de classe.
S'ha de fer una neteja bona de les ferides, i això és no només per impetigen, sinó per totes les ferides, i habitualment posar una pomada antibiòtica durant 2-3 cops al dia, durant una setmana aproximadament. Aquesta és una malaltia força contagiosa i llavors és important que fins que no passin 24 hores de tractament, que llavors ja els nens no són contagiosos, no vagin a l'escola i no tinguin contacte amb altres nens.
I en la fase contagiosa, evitar el contacte físic per mitjà d'utensilis de roba i de vestir i de la llar. També rentar la roba cada dia amb aigua calenta i portar les ungles curtes i netes. El doctor Paco Codina ha explicat que l'impetigen és una infecció molt comuna i que aquest any se n'han donat més casos.
A vegades ja passa. Hi ha més contacte entre nens, hi ha múltiples raons per explicar-lo, no? Els nens han estat més en contacte, potser s'ha allargat més, o s'ha allargat més l'estiu, perquè estem teòricament en una tarda una mica estiuenca encara, i per això igual hem tingut més casos aquest any.
L'afecció es reprodueix habitualment durant l'estiu i a principis de la tardor, afavorida per la calor i la humitat. L'últim brot que es va detectar a Calella va ser l'estiu del 2017, amb 26 casos confirmats per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.
Més coses. Ensenyament està preparant un nou decret sobre el servei de menjador escolar que seria d'aplicació a partir del pròxim curs, només per als centres de titularitat pública. La proposta preveu que les famílies, per mitjà de les AMPAs, puguin només supervisar-ne el servei i no contractar-lo directament, com passava en alguns centres. Estableix un mínim de monitors per alumne i deixa el preu a criteri d'ensenyament.
Belén Tascón és la presidenta de la FAPAC, la Federació d'Associacions de Pares i Mares i Alumnes de Catalunya. Ha explicat per què suposen els canvis que plantegen, motiu que els va fer escriure una carta al conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, mostrant el seu desacord.
El que estableix el decret de menjadors en aquest moment és que el servei únicament es pot prestar el que ells denominen gestió indirecta via licitació pública. Això que suposa doncs, que només empreses constituïdes no, doncs, poden presentar-se a aquest plec de licitació i poden concursar per obtenir el servei. Llavors, en quin tipus d'empreses s'està pensant? Evidentment, empreses de la restauració. De dur a terme aquesta possibilitat, el que estem fent és deixant en mans del mercat, és a dir, estem privatitzant totalment un espai educatiu que nosaltres considerem, però que el departament en aquest esborrany de decret que tenim no considera així, doncs el temps educatiu doncs, que en aquests moments continua estant dintre de les escoles doncs el que fa és privatitzar-lo, no?
La FAPAC ha subratllat la seva voluntat de garantir que tot l'alumnat tingui les mateixes condicions per accedir al servei de menjador. Assegura que s'està incomplint el decret d'educació inclusiva per no complir la ràtio de monitors per nens amb necessitats educatives especials.
La instal·lació per fer skate que es va habilitar a la part alta de la zona esportiva de la Muntanyeta és actualment impracticable i això obliga els joves de Calella a desplaçar-se a pobles del voltant. Un grup d'aficionats d'aquest esport urbà ha vist en la convocatòria del pressupost participatiu del 2018 l'oportunitat de resoldre aquest dèficit que hi ha a la ciutat. Els seus promotors han passat avui pel programa La Ciutat per explicar totes les possibilitats que van sospesar i quina és la proposta que veuen actualment més viable, la de crear un nou espai al costat de la piscina municipal d'Or Liestrol. El seu és un dels projectes que es poden votar fins dissabte, l'últim dia en què estarà oberta l'urna.
El jove Pau Dalmau i Alexis Dengra, qui ha assessorat el grup de joves impulsors del projecte, han assegurat que a Calella hi ha un bon grup d'aficionats a aquest esport urbà, però que l'única instal·lació que hi ha disponible, el sorral de la part alta de la zona esportiva La Muntanyeta, no rodeix les condicions per practicar-lo.
O sigui, quedem a les tardes i coses així, i per exemple, sortim de col·le i no tenim res a fer, i anem a patinar. Ens aniria molt bé tenir un skatepark a Calella, bo, i no haver de pujar allà dalt, perquè si no anem a Pineda, que està superlluny, i hem d'anar per la carretera allà, podem passar a París i tot això.
D'aquí surt la idea de presentar el projecte als pressupostos participatius. Van analitzar totes les opcions per donar sortida a la seva inquietud a nivell tècnic, urbanístic i també pressupostari. L'idea ideal seria ubicar-lo al litoral, al costat del Parc de les Veles, però van haver de descartar-ho per l'elevat cost del projecte. La segona opció, si recollida en la proposta presentada, passa per adequar l'espai de la zona a la Muntanyeta. És la més econòmica, està valorada en 14.000 euros, però també té alguns inconvenients que han volgut subratllar.
L'skatepark ja està fet allà dalt, doncs treure les caixes que hi ha allà i posar rampes més o menys bones i reutilitzar l'espai que hi ha perquè hi ha molt d'espai de formigó que no hi ha res. Hi ha rampes que potser baixes i directament ja te'n vas a la sorra perquè no tens espai ni per girar ni per fer res.
Té molts contres, molts. És difícil d'accedir-hi, no hi ha ombra, no hi ha aigua. Hi ha una tentació molt dolenta que jo ja la vaig comentar en el seu dia quan vam presentar el projecte, que és la rampa de baixada és una inclinació molt alta. I els nanos tenen la tentació de baixar-la patinant.
Davant d'això, l'alternativa més ben valorada pels promotors seria crear un nou skatepark a l'antiga pista de petanca del sector de la piscina municipal. La inversió inicial seria de 25.000 euros i ocuparia una superfície de 150 metres quadrats.
Està a prop del club de natació. Clar. Les persones que fem esport ens agrada fer-nos una dutxa després de...
Clar.
No? Hi ha un centre mèdic a prop, mai saps... I es lliga tot amb l'activitat esportiva que està a la piscina de Sant Jordi, al club natació, al passeig de mar que pots anar patinant encara que sigui un tros. És una de les opcions i la van valorar com a positiva.
Alexis Dengra ha donat detalls dels elements que es col·locarien a l'skatepark, tant si s'adequa a l'existent com si se'n crea un de nou. Són de material de fibra de vidre, més econòmiques que les rampes de formigó, però també més sorolloses.
Són dues rampes petites que es muntarien sobre una plataforma i no està pressupostat el que seria l'obra. L'obra no hem tingut opció de... Clar, perquè si s'ha de nivellar el terreny, aquí és on ja l'Ajuntament hauria d'entrar. Ens havien proposat tancar-ho. O sigui, clar, igual que l'Ajuntament van pel matí i l'obren, pues, escolta, l'esquell per sobre de 9 del matí a 6 de la tarda, per dir alguna cosa, no? Està tancat. Si estàs dintre d'un espai tancat, llavors tens un problema, perquè ja podria ser denunciable, no?, per dir alguna cosa. Estem superoberts i encantats que es pugui tancar un espai així i tenir cura d'això.
El projecte del nou skatepark també incorpora un llistat de normes bàsiques per garantir la convivència i el civisme.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
5 minuts i seran les 8 del vespre. Robatori express aquesta matinada a la carnisseria Camps. Els lladres han forçat la persiana sobre les 2 de la matinada i s'han emportat una cartera que contenia uns 300 euros en metàl·lic. És la segona vegada aquest 2018 que la carnisseria Camps pateix un robatori.
La seva propietària, Nati Camps, ha explicat que la companyia d'alarmes ha avisat que semblava una falsa alarma, però la policia local ha trucat sobre les 6 del matí alertant que la persiana estava forçada.
A les 2 de la nit m'han trucat, tingut una alarma de Securitas, m'han dit que havia saltat l'alarma i, bueno, llavors ells comproven i truquen al cap d'una mica i m'han dit que no, que semblava una falsa alarma. I llavors, cap a les 6, ha passat la policia, han trucat al meu germà, que havien, bueno, hi ha tota la persiana remengada, l'havien fet al Saprem, i han entrat, i ja està. Ens han agafat una cartera que tenim al despatx amb uns 300 euros i pico, i superràpid.
El mes de març van patir un altre robatori i els propietaris creuen que es tracta dels mateixos lladres, ja que han anat directament, sense emportar-se res més, a buscar la cartera.
Al març, com que no teníem l'alarma, sí que ens ho van remenar tot, ens van endur la registradora, se'n van endur canvis de sota el taulell i tot, però aquesta vegada ja sabien on anaven directament. Tenim una càmera també. Ells normalment entren amb la llum del mòbil. Aleshores queda bastant fosca la filmació. Sí. A vegades es veien que eren dos nois joves que anaven en gorra, que la sudadera que portaven, es veia tot. M'agradaria si hi hagués més seguretat, el que sí que és veritat que ens han avisat la policia, vull dir que la policia va voltant, el que és molt complicat enganxar, perquè pensa que l'actuació d'aquesta gent, com estiguen molt llarg, han de ser 2 minuts. Aquesta vegada jo crec que han sigut 2 minuts.
Aquest matí han arreglat la persiana per poder obrir amb normalitat. Camps ha dit que han denunciat els fets als Mossos d'Esquadra i que prendran més mesures de seguretat per evitar nous ensurts.
I canviem de qüestió. S'ha reeditat el mapa per visitar i fer excursions al Parc del Montnegre i al Corredor. El document situa els diversos equipaments i serveis del parc, com ara pistes, senders o miradors, i ofereix informació sobre els itineraris senyalitzats. N'hi ha un total de 21 dels recorreguts. Proposa caminar des de Calella fins a Tordera, sortint de la Roca Grossa, passant pel castell de Montpalau i Sant Pere del Riu i la Serra de Miralles. Dos grans massissos, el Corredor i el Montnegre, configuren aquest espai natural en plena serralada litoral.
El nou mapa conté recomanacions i consells sobre bones pràctiques, seguretat i circulació motoritzada o amb bicicleta, què cal fer amb les deixalles o com prevenir un incendi. També hi ha informació sobre els tres característics que defineixen la vegetació, la fauna, el patrimoni arquitectònic o els dòlmens del parc. El mapa està disponible en línia, en català, castellà, anglès, francès i alemany.
Moltes gràcies, Jordi. Fins demà.
Fins demà.
I ara, hora d'escoltar la previsió meteorològica.
Meti Polit us ofereix el temps.
Ens la porta Sergi Gallego del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bona tarda.
Bona tarda. Un dia més, l'estabilitat meteorològica ens acompanya i el cel roman serè en general i la temperatura puja notablement arreu, sobretot al quadrant nord-est. A les comarques de Girona trobem a hores d'ara valors pròxims a 30 graus, per tant, una temperatura més pròpia d'estiu. A la resta volten entre 18 i 24 graus. Pel que fa a demà, de nou es formaran bancs de boira o boirina a punts del nord de la depressió central i fins a migdia persistiran com a estrat baix. A la resta predominarà el cel serè i la temperatura serà semblant o més alta. I de moment això és tot, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Net i Polit.
Tram final de l'informatiu, com sempre, recordem la farmàcia de guàrdia per aquesta nit, que és la farmàcia Garbí, situada a Pineda de Mar. Nosaltres marxem, continuem, com sempre, a l'antena del 107.9 de la FM, també a la pàgina web i a les nostres xarxes socials. Que passin molt bon vespre.